Benvinguts a Tel Vader, el programa d'oci alternatiu de Ràdio 4, que sona tots els divendres a les 10 de la nit. Tota l'actualitat del món dels còmics, els videojocs, els jocs de taula, la fantasia i la ciència-ficció, de la mà de qui us parla, Benja Morín i la seva colla de Bad Asses. Avui tinc amb mi el Litus. Què tal, Litus?
Què tal, com estem?
Doncs molt bé, Litus, ja aquí amb una calor, tio, que flipo, és Sant Joan i estic que em rosteixo.
Molta calor.
No, acaba de passar, Sant Joan, de fet. Però la Revetlla ens ha portat coses molt xules i avui en parlarem. Litus, tu què ens portaràs?
Jo jocs, ja saps que estic aquí, és per jocs de taula.
Jocs de taula, espero que ens facis unes bones recomanacions per l'estiu.
Sí, home, sí.
Perquè, mira, aquí ara mateix t'ho dic, eh? Em penso passar tot l'estiu jugant, tio.
Home, és el que toca.
Jugant a tope, perquè tinc unes ganes i dius, però mitja no jugues prou? Doncs no, a l'estiu més.
Més.
I també tenim avui amb nosaltres l'organització d'un festival que ens fa moltíssima il·lusió. Es tracta del Festival 42 i és un nou esdeveniment que tindrà lloc aquí a Barcelona al novembre, a Fabra i Coats, i és un festival dedicat al gènere literari fantàstic, que ja saps que a nosaltres, Litus, això ens torna bojos. Per primera vegada en la història tindrem un festival organitzat per l'Ajuntament dedicat a aquest gènere literari. I tenim unes ganes boges de conèixer tota la informació d'aquest Festival 42. Per això avui ens acompanyarà en Ricard per parlar-nos de tots els detalls. Tenim un Hotel Vader ben carregadet, així que arrenquem. Som-hi! Arrenquem, com sempre, amb actualitat calorosa. Doncs a l'estiu passen moltes coses. Jo no sé si en Litus té alguna notícia. Jo en tinc diverses.
Doncs no n'he vingut en cap avui.
Mira, jo crec que aquestes t'agradaran. Ja que estem avui de festivals i de veranito, el que ha passat ha sigut que el Hellfest, el festival de metal del que parlem sempre aquí a l'Hotel Vader, festival a França, no només no s'ha anul·lat pel 2022, sinó que s'ha duplicat. Ha fet un pedazo de cartell pel 2022 del 17 al 26 de juny. Estem parlant 9 dies, tio.
Déu-n'hi-do.
9 dies de metal a tope, que tindrà lloc, com sempre, a Clisson, a la localitat francesa de Clisson, i que acompanyarà, doncs, diguem, tota una sèrie de bandes, que per una banda tenim un primer cap de setmana, que aquest cap de setmana ja va ser anunciat el 2018, perquè el 2019 es feia el festival i ja va tenir sold out. És a dir, que aquest ni us el plantegeu, perquè en principi no hi ha entrades. I aquí ja hi havia mandanga molt fina, teníem Deftones, Avenged Sevenfold, Faith No More, etc. I el que han anunciat ara ha sigut un segon cap de setmana, que serà precisament el del 23, 24, 25, 26 de juny, des de dijous fins a diumenge, que tenim aquests 4 dies, doncs, un munt de bandes, no? Nine Inch Nails, Guns N' Roses, Metallica, Scorpions, Airborne, Sabaton, i un munt de bandes, bueno, allò és una bogeria, no? Perquè n'hi ha per tots els gustos i colors. Què passa? Que la gent que tenia ja l'entrada del primer cap de setmana es pot quedar al propi festival i disfrutar també del segon, és a dir, tenir una odissea metàl·lica, però, vamos, mai vista. Jo em moro d'enveja, Litus.
És una animalada. També et dic que no sé si aguantaríem tants dies, eh?
Bueno, hi ha uns dies a pausa al mig perquè, diguem, el primer cada setmana acaba en diumenge i després, doncs, fins al dijous tens 3 dies per intentar recuperar alguna cosa, no?
Balneari...
Sí, jo què sé. També m'agradarà veure com queda el recinte després, sí, de 9 dies de festival. Però bé, tot i així, és una marató heavy, jo crec que incomparable a res que haguem viscut abans, així que els valents que hi poden anar, felicitats, nosaltres ens morim d'enveja. I els que vulguin anar el segon cada setmana, doncs aquí a poc surten les entrades a la venda, així que correu, perquè el cartell està muy golosón i segur que hi haurà moltíssima gent interessada. Parlant d'altres coses, ja més a caseta, tranquil·lets, amb l'aire condicionat, Netflix anuncia tota una sèrie de sèries relacionades amb el món dels videojocs. No sé si ho has vist, Litus, però
sí que ho he vist.
Hi ha coses bastant goloses.
Déu-n'hi-do.
Hi ha una que porta el teu nom, sí, evidentment, que és la de He-Man, que bé, no és un videojoc pròpiament, però estava en aquell recopilatori.
Sí, és la sèrie dirigida per Kevin Smith.
Oh, sí, té una pinta en sèrie d'animació increïble. Però també hi ha altres coses molt interessants, com per exemple la que a mi més gràcia em fa, que és la de Cuphead.
Oh, aquesta sí que la tenia controlada.
Ostres, sí, que és aquesta animació...
És aquesta.
que és aquesta animació dels anys 50,
sí, i
tal.
I, sí, 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 digues, digues.
No, no, que el videojoc era independent. Va ser un videojoc que van fer quatre col·legues i tal, amb una companyia petita, i mira, s'està convertint en una sèrie en Netflix. Em flipa.
I la de Dragon's Lair, no, es diu? El... Es deia així?
Oh, ah, sí, sí, també.
Amb el...
Sí, amb el Ryan Reynolds.
Amb Ryan Reynolds. Això té molt bona pinta, eh?
Això pot ser brutal. Dragon's Lair, quina meravella de videojoc. I més coses, evidentment, nova temporada de Castlevania, i hi ha anunciat també una cosa de Assassin's Creed, que no se sap molt bé cap on tirarà.
Splinter Cell també hi havia, no?
Splinter Cell, Resident Evil, que sí, això ja ho havien anunciat. Després també algú del LOL, crec, del League of Legends.
Sí, del League of Legends també han fet alguna cosa. Jo crec que la moguda que van tindre de Love, Death, Robots els ha funcionat, sí, bé, deuen haver invertit en tema d'estudis d'animació i endavant.
Exacte, i bé, és una bona iniciativa, estarem superatents, sobretot amb Cuphead, que, bueno, és brutal. I seguim amb més allau de notícies. Avui venim amb coses molt importants. Doncs resulta que el dimarts, precisament, la gent de Mai Més Llibres, que és una editorial catalana dedicada al gènere de fantasia i ciència-ficció en català, va fer una conferència a Gigamés explicant les seves novetats de cara al proper any. I ojo, perquè venen superforts. Per començar, comencen una nova línia de còmics amb Albert Monteys.
Wow.
On el que faran serà reeditar en format còmic clàssics de la literatura de ciència-ficció i fantasia d'aquí, que siguin en català, com el primer que editen, que és Calavera Lunar. Molt guapo. Vull dir, això pot ser una moguda tremenda. Després trauran la trilogia de N.K. Jameson, és una autora de ciència-ficció i fantasia que ara ho està petant, ha guanyat un munt de premis, i trauen la trilogia The Broken Earth en català. I també la primera novel·la de Ricard Effa, que és un autor de còmics que hem entrevistat aquí a Hotel Vader aquesta temporada, però que ara el tio també vol fer novel·la de gènere, i mira, doncs la treuen Mai Més Llibres. I com no, seguim amb les novetats de Terry Pratchett en català. L'any que ve també tindrem, bueno, de fet, a finals d'aquest any tindrem un nou volum. I tot això ha passat aquesta setmana, un munt de coses, tu. Però bueno, seguim endavant amb Hotel Vader. Anem amb la mandanga, amb tot allò que ha arribat a l'Hotel Vader i que tenim ganes de compartir amb vosaltres des d'allà.
Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Vivita que con 15 años y los chavales también. Hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Quédame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la María vaya colocón.
Doncs arrenquem amb la mandangueta. Ens ho canta el Fari, com sempre, amb una mica de sèries. Litus, què has estat veient tu últimament? Que a tu t'agraden molt les sèries.
Loki.
Loki, eh? A tope.
Ei, que guai.
Portem dos episodis. De fet, n'han sortit tres, jo n'he vist dos.
Jo també n'he vist dos, el tercer encara no l'he vist.
Molt bé, i què tal per ara?
Uf, bueno, bogeria, és que m'encanta.
Sí?
Sí, és el que esperava. De moment sí, és el que esperava.
Està molt guai, jo compro, vull dir, jo estic content amb la sèrie, es va obrint, no? El que passa és que tornem a estar amb una sèrie de superherois on pràcticament no hi ha acció.
Correcte.
Que a mi això em flipa, eh?
Sí, i sobretot també una profunditat en aquest personatge, que era un... que té certa importància en segons quines de les pel·lícules de l'UCM, però que li donen una profunditat i el despullen una mica, no? I això és molt xulo.
Sí, sí, el posen contra les cordes i, bueno, està molt guai. Té un rotllo així una mica futurista retro, no?
Sí, això també, clar, a mi em roba el cor.
Una mica Doctor Who i tal. Molt guapo, la veritat. Seguim endavant també amb Bad Batch, amb la Reven Samala, que tu encara la tens pendent,
sí,
Virus,
sí,
però
sí, sí,
cada dia s'està posant més interessant aquesta sèrie de Star Wars, que al final és una, diguem, una seqüela del que va ser Clone Wars, les guerres clon. I M.O.D.O.K. Quina meravella. M'està encantant. Cada dia Rick ves amb aquest personatge. Està mega boig i cada dia hi ha situacions més absurdes.
Té un punt molt macarra, molt divertit.
Aquest vilà de Marvel amb plastilina, que feia que no veia una sèrie amb plastilina des del Pingu, jo
crec. Sí, sí, sí.
És brutal.
I Sweeney Tooth, l'has comentat ja aquí?
Sweet Tooth.
Sweet Tooth, no?
Sí, què tal?
L'has comentat?
Sí, sí, l'has acabada o què?
Encara en queda un parell d'episodis, però m'està agradant moltíssim, eh? És un conte molt bonic. realment.
Que bé que t'estigui agradant molt, perquè realment és una sèrie que sembla que hagi d'anar molt bé per famílies, no? Però té xitxa.
Sí, no, té un rotllo molt xulo, o sigui, a part fantàstica. No deixa de ser una cosa que ja hem vist abans, però realment amb aquesta volta que li donen al personatge que està molt bé. Què tal amb el còmic?
És bastant diferent. Sí, però bueno, es poden disfrutar per separat, perquè hi ha moltes coses que no tenen res a veure, però Jeff Lemire ha estat molt posat en la producció de la sèrie, així que entenc que aquesta versió pues, ja li està bé, també. No sé, jo trobo que està molt ben feta, la sèrie. Que està els personatges, l'ambientació, la música, la fotografia...
Doncs ja sabeu, si no l'heu vista, la teniu a Netflix.
Sí, sí, allà la teniu. Et volia parlar d'una pel·li, també, Litus, que s'ha estrenat recentment a Disney+. Plus. Es tracta de Luca, que és la nova pel·lícula de Pixar des de Soul, que Soul va ser pràcticament el Nadal passat.
Sí, el Nadal.
Que ja fa 6 mesos. I a diferència de Soul, aquesta pel·lícula no se li ha fet gens de ressò, gens de publicitat, i es tracta d'una novetat de Pixar molt interessant. De fet, m'agrada bastant més que Soul.
No era difícil.
No era difícil, però és xula. És una pel·lícula ambientada a Itàlia, que això és una cosa nova dins de l'univers de Pixar, i està protagonitzada per Luca, que és una mena de tritó. És una mena d'ésser marítim que, d'alguna forma, quan surt a la superfície, es transforma en ésser humà. És a dir, quan està a l'aigua és un monstre i quan surt de l'aigua és un noi, un nen. I, bueno, fa un amic i viuen aventures en el món dels homes i bueno, pues a partir d'aquí una amistat, unes aventures, unes mogudes... I trobo que era, no sé, molt dolça, m'ha agradat molt i m'agradaria que més gent la veiés, perquè realment no s'està fent publicitat, està en obert, no és aquestes pel·lis de Disney que fins aquí uns mesos les has de veure pagant, així que val la pena, tu.
I no sabem per què Disney l'ha maltractat d'aquesta forma, no?
No, realment Pixar es queixava d'este desdén, d'alguna forma, però la pel·li aguanta molt bé, és una producció molt xula i fins i tot memorable, és a dir que jo... crec que val la pena.
Doncs bé, la veurem.
Sí, sí, val la pena veure-la. Seguim amb altres cosetes, amb còmics que han arribat aquí a l'Hotel Vader, per exemple, un còmic de Shang-Chi, per posar-nos ja en sintonia amb la nova pel·lícula de l'UCM que s'estrenarà d'aquí a poc, de fet, aquest any. Més cosetes, Bad Mothers o Capitán América Soldado de Invierno dins de la col·lecció Must Have de Marvel. Pues aquí teniu aquest còmic en el que es va basar la mítica pel·lícula. L'altre Must Have que tenim entre mans ara mateix és el de Spider-Man Vuelta a Casa. I cosetes també per preparar-nos per més pel·lícules de l'UCM, com per exemple Matanza USA. D'aquí poc tindrem a Matanza i conèixer una mica més sempre està bé. La nova sèrie de grapes de Thunderbolts, que comencen amb un número ben doble, segueix la col·lecció d'Aniquilació amb Conquista i tenim aquests volums que són Premier, en aquest cas enfocats a Doctor Extraño, que són les primeres grapes de la seva nova sèrie, i la nova Marvel Saga, que l'han dedicat a Guerreros Secretos. I després d'altres coses, com per exemple els jocs de taula, en parlarem molt avui, però ens ha arribat, que encara no he pogut jugar-los i els volíem comentar aquí a la mandanga, els Diàspora de Zacatrus, per una banda Sherlock i Atlàntida, aquests jocs una mica de certijos, d'endevinalles, amb una aplicació i tal, que bé, si us agraden els reptes i els misteris, que van a la butxaca, estan genial. I Litus, m'has de donar un moment perquè hem sigut absorbits per la nova col·lecció de Magic, que és Modern Horizons 2, Horizontes de Modern 2, i és molt guai, perquè és una col·lecció que es dedica a agafar un munt de mecàniques i d'imaginari de col·leccions antigues i fer cartes noves al seu voltant, no? Són cartes que van directament al format Modern, que és un format on podem tenir cartes molt poderoses, edicions antigues de Magic, i per tant les noves cartes són molt poderoses i hi ha coses molt bèsties. De fet, saps que hi ha un bitxo que és capaç de crear Black Lotus a taula?
Què dius, tio?
Tal qual. Un bitxo que quan el gires pots triar i tu decideixes què vols que et creixi, un Black Lotus, un Desencantar, un Terror, un Regrowth...
Deu ser cara de baixa taula, això, eh?
Molt, un manà de cada color.
Ah.
Ah. Està malament. Molt divertida aquesta col·lecció. Jo l'he disfrutat personalment molt fent draft i jugant al limitat. I bé, jo crec que d'aquí sortiran cartes molt interessants per futurs esdeveniments. I ja callem amb la mandangueta, perquè que tenim aquí en Ricard amb moltes ganes d'explicar-nos tot el que està relacionat amb aquest festival del gènere fantàstic que tindrà lloc a Barcelona al novembre a Fabra i Coats. Anem a parlar de 42, el número favorit d'en Lic.
Doncs seguim aquí a l'Hotel Vader, avui amb Ricard Ruiz Garzón. Què tal, Ricard?
Què tal, com estem? Molt de gust.
Doncs estem molt contents perquè, ostres, no només sembla que a poc les coses van tornar a la normalitat, sinó que se'n generen de noves i de molt atractives, no? Avui tenim el Ricard aquí per parlar d'un nou festival que m'encanta no només el títol, sinó el subtítol. És el Festival 42... I és el primer festival de gèneres fantàstics de Barcelona. Ostres, sembla una etiqueta molt, molt atractiva, Ricard.
Que bé, és veritat que ha sorgit en el moment paradoxalment més inversemblant, no? Just enmig de la pandèmia, un nou festival literari a la ciutat, i ja no només un nou festival i una nova activitat i una possibilitat de fer coses que segurament ens agradaran molt, sinó una cosa històrica, perquè hem tingut molts festivals arreu de Catalunya. Hi ha hagut convencions com la CatCon, que feia la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, i que segueix fent l'Astercat, bueno, ara en pandèmia no, òbviament, però segueixen amb molta activitat. Però un festival així gran de gèneres fantàstics, en teníem un de negre, un d'històrica, un de poesia, un d'infantil i juvenil, i tal com estem, que Netflix i els videojocs i la majoria de llenguatges que ja no són només el de la literatura, tenen un contingut elevadíssim de codis de ciència-ficció, fantasia, fantàstic de trencament de la realitat, terror, mitologia, etc. Era com estrany, no?, que això no passés. Ja tenim un festival, li posem un nom així ben curiós, que els que saben de què parlem ja saben per què es diu 42, i els que no, només han de posar-ho a Google i ho trobaran de seguida, i esperem que sigui un punt d'inflexió i que sigui per quedar-se.
Bueno, ja que estàs traient el tema del nom, segur que hi haurà alguns oients que no acaben de saber ben bé per què aquest número, per què aquest títol. Si ens ho pots explicar, Ricard?
I tant, jo deia que mirant-ho a Google és el primer que surt, i no patiu, que sigui el Google de qui sigui, el primer que sortirà, feu la prova, és posar 42 i que sortir és un número per excel·lència de la ciència-ficció com a homenatge a una novel·la molt famosa, el Douglas Adams, que en català es diu La guia galàctica de l'autoestopista, en castellà Guia de l'autoestopista galàctico, una mica diferent al títol, i allà se li fa una pregunta a un ordinador superpotent sobre quin és el sentit de la vida, l'univers i tot plegat. L'ordinador s'està milers d'anys pensant i al final respon 42. I quan tothom es queda així una mica quadres dient i què vol dir 42, l'ordinador diu no, és que de fet la pregunta no estava ben plantejada. I llavors a mi m'agrada aquesta segona part, que la coneix menys gent, perquè aquest serà un festival que farà preguntes noves, que ajudarà a enriquir les preguntes, que ajudarà a enriure's una mica de les grans preguntes solemnes, perquè és un festival sobretot de ficció i de literatura, i que la literatura no sempre ha de ser pràctica, i que pot ser que sigui simplement doncs, perquè t'agrada estèticament, perquè de vegades l'acusen el fantàstic o els gèneres fantàstics de ser evasius o escapistes. Doncs benvingut, la poesia i l'art per l'art sempre, no sé, no tenen un resultat pràctic, no? Ara, també és cert que estem en un moment que hem passat una pandèmia, que vivim temps distòpics, que tenim la crisi climàtica, que els robots estan a punt de caure, que la intel·ligència artificial, el posthumanisme i elements d'aquest tipus, les noves tecnologies, les xarxes socials, ens envolten. Per tant, lectures de realitat, és a dir, lectures de posar el mirall de la literatura de gènere davant del que és la realitat i pensar com serà el nostre present o el nostre futur d'aquí a 5 minuts o d'aquí a 50 anys, doncs realment també és molt important, no? Per tant, el festival estarà obert a tots aquests àmbits i ajudarà finalment a prestigiar una literatura que en els nostres àmbits mai ha acabat de tenir el prestigi segurament que es mereixia, no? Hem tingut una sobredosi de realisme social, literatura realista, que em fa molta gràcia, perquè jo sempre dic que la realitat la tenim molt poc realista, és a dir, tenim la realitat molt canviant, d'un dia per un altre canvia absolutament tot, i a més, no ho sé, no ens posarem filosòfics, però jo quan somio, crec que somio dins de la realitat, i allò que somio és realitat, però és una altra cosa, i el que imaginem no és realitat, no forma part de la nostra realitat, el que puguem fantasejar no forma part de la nostra realitat, doncs tot això jo crec que ens ajudarà a trencar certes fronteres i senzillament a gaudir de bona literatura, sense més.
Ricard és escriptor i professor de literatura, a més, i tot això que deia Ricard té molt de sentit, però, clar, a veure, a mi que em diguin que la literatura fantàstica i la fantasia no és pràctica, coi, que venim d'una pandèmia, que si algú sabia com havíem d'actuar amb nosaltres, els lectors de tot això.
No només això, sinó que reiem bastant, malgrat les circumstàncies i la gravetat de tot plegat, separant cada cosa, el patir i les morts i tot això, que ha estat molt dur, però quan la gent començava a dir «Oh, és que això sembla una distopia», «Oh, és que això sembla ciència-ficció», i nosaltres dèiem «No, no, això sembla la pitjor distopia i la pitjor ciència-ficció», perquè és com molt curt, era de guionista dolent, no? D'escriptor sí, sí. Molt dolent. Havíem llegit coses molt millors i més potents que després es anaven repetint, no? O sigui, que és veritat. El gènere jo crec que té moltes vessants pràctiques. L'únic que no volia caure en aquesta idea de ha de ser pràctic. És a dir, si és per entretenir-se, quin problema hi ha? Si és per oci, quin problema hi ha?
Totalment, Ricard. Doncs de tot això i de molt més parlarem els propers dies, el 3 al 7 de novembre, 3, 4, 5, 6, 7 de novembre, a Fabra i Coats, un espai que ens encanta. I explica'ns una miqueta per què aquest espai, quant de temps fa que es gesta tot això, perquè segur que no ha sortit de la nit al dematí.
No, està clar. Fa mesos que hi treballem. Aquest espai, perquè crec que és un tipus de festival que, a diferència d'altres més congressuals, que és, vaig a mirar el programa i mira, el divendres a les 5 aniré això i el dissabte a les 4 aniré això altre. Jo no crec que sigui tant això, tot i que, evidentment, hi haurà reclams importantíssims i autors estrangers molt potents i autores, sobretot, que vindran i que, per tant, hi haurà gent que farà cua, diguéssim, per les parts més destacades. Però la meva idea, que no és meva, és la majoria d'aquest tipus de festivals, sempre han estat com molt comunitaris, no? Com molt de... Jo vaig allà i sé que passaran coses, i sé que si no m'agrada aquesta xerrada hi haurà aquella altra, i que coneixeré gent, i sobretot el festival vol ser prescriptiu i divulgatiu, i això vol dir que tu igual vas amb la idea de vull veure, per exemple, l'Albert Sánchez Pinyol, que ja hem anunciat que hi serà, perquè em parli d'això o d'allò altre, però sortiràs d'allà amb 10 o 12 autors o llibres que no coneixies, però que seran boníssims, no? I aquest aparador, una mica de l'efervescència del gènere, que a més en català està vivint un moment que no s'havia viscut mai, que en castellà i sobretot provinent de Latinoamèrica està havent-hi novetats espectaculars i que a nivell internacional, que hem de dir, el segle XXI és el segle que va literàriament de J.K. Rowling a George R.R. Martin i de moment, tot això s'havia de posar una mica a l'abast de la gent. El que passa és que al mateix temps, com deia abans, hi haurà videojocs, hi haurà còmics, hi haurà il·lustració, hi haurà sèries, hi haurà cinema, en una proporció petita, perquè és la primera edició i són només 4 dies i no ens entrarà tot, però la idea és que això vagi creixent tant com la gent vulgui. I un aspecte interessant és l'aspecte de la gent jove, no pas per confondre el gènere amb un gènere juvenil, que massa hem patit això i aquest tipus de coses de Tolkien és per joves i bestieses d'aquest estil que les hem sentit massa vegades. El gènere és plenament adult i hi haurà coses super potents acadèmicament de primer nivell, avantguarda en quant a la narrativa i les lletres, però al mateix temps és cert que els codis del fantàstic la gent jove per fi els porteu, diguéssim, incorporats d'una forma natural i ja senzillament no us pregunteu allò que diu encara molta gent gran de «ai, jo és que la fantasia, ai, jo és que la ciència-ficció», i després veuen Black Mirror i els encanta, o llegeixen 1984 per dir un referent molt antic de l'Orwell i els encanta, no? Però ja com que no passa res per dir això, eh? A mi la ciència-ficció, jo crec que passa com aquell personatge de Molière que deia que parlava en prosa sense saber-ho, doncs jo crec que hi ha molta gent que descobrirà que li agrada el gènere sense saber-ho, no? I que, més enllà de ser el fan de Pedra Picada, que també hi serà i tindrà el seu espai, doncs hi haurà gent amb un mínim de curiositat que anirà allà i descobrirà moltes coses.
Molt bé, Ricard. Bueno, heu anunciat aquí unes quantes coses, però en queden moltes per anunciar, perquè parleu de molts autors convidats, de centenar, que celebrarà aniversaris. Vull dir, tu quan entres a Fabra i Coats i et trobes dins el 42, quina mena de coses pots arribar a fer?
Juntament amb l'espai Fabra i Coats i molt probablement també la biblioteca Can Fabra al costat, el que es trobarà la gent és des de les pròpies xerrades, les signatures de llibres, ja sabem que en aquest àmbit som molt fans, molt mitomaníacs, no? Doncs agrada tenir els llibres signats o dibuixats o amb alguna cosa d'aquestes, això també hi serà, però a més hi haurà exposicions, hi haurà oportunitats d'intercanviar experiències més o menys lúdiques relacionades amb el rol, amb els jocs de taula, amb els videojocs, amb la part més tecnològica, esperem que hi hagi robots per allà al mig i tot. És a dir que hi haurà moltes opcions per interactuar de moltes maneres, a part de la pròpia gent. Com deia abans, és important com la comunitat, no? Que hi hagi gent intercanviant lectures, opinions, experiències. I, a més, en aquest cas, crec que serà una oportunitat única perquè hi haurà la gent de Barcelona que escriu en català, la gent de Barcelona que escriu en castellà, la gent de fora i molta gent internacional. I aquest intercanvi jo crec que és un dels punts d'atracció, no? Fins i tot en algunes taules ho posarem precisament per interactuar entre ells, no? Que no siguin discursos separats i únics. I també gent molt gran i molt veterana i amb molta experiència i moltes coses a dir, amb gent molt jove i amb molta força i molta energia i veure que surt de tot plegat. És a dir, que crec que sobretot hi haurà experiències i que aquestes experiències, com és un festival literari, sempre volen desembocar en que acabis llegint un llibre o que amplis la lectura del llibre que ja has fet. Això sí que és cert, és un festival literari i això no ho canviarem. Estem encantadíssims que sigui un festival literari. Però és veritat que els codis dels gèneres fantàstics així han obert en aquest moment transcendeixen la narrativa i, per tant, espero sobretot això, que hi hagi experiències.
Bé, aquest festival es promou des de l'Ajuntament de Barcelona, no? Des de l'Institut de Cultura. Això és una grandíssima notícia, perquè clar, és que és un festival que ja està suportat directament pel nostre Ajuntament. Llavors, això vol dir que l'entrada serà gratuïta?
Això vol dir que l'entrada serà gratuïta. I l'únic, com no tenim una bola de vidre, el que no sabem és si l'aforament serà complet o no, en funció de com estigui la pandèmia, clar, les vacunacions, aquest tipus de coses, o si s'haurà de fer alguna activitat, per exemple, per inscripció, perquè, clar, d'aquí al novembre, tal com dèiem, la realitat canvia cada dos per tres i és difícil fer previsions, però sí, serà entrada gratuïta.
Meravellós, perquè així encara costarem més aquest gènere a tothom que s'hi vulgui endinsar. Ricard, a més, m'ha semblat llegir que fareu un premi dins de, o uns premis dins del festival.
Això és una llarga tradició des de les Hispacon, Catcon i fora Eurocon, Worldcon i totes les, no sé, els premis grans del gènere, els Hugo, els Nebula o tal, tenen a veure també amb aquest tipus d'experiències, de com durant molt de temps no se'ns feia o no se li feia a aquests gèneres prou cas, reivindicar les coses bones que ja han sortit en l'any anterior, no? Llavors hi haurà unes quantes categories en català i en castellà de dir, ei, en l'any anterior, en aquest cas el 2020, un jurat independent dirà, escolteu, això no us ho heu de perdre i això és molt bo i que hi hagi, no sé, des de la millor obra, per cert, això és important, obra, per tant, novel·la, conte, còmic, juvenil, el que sigui, no cal que sigui sempre novel·la. Per exemple, els contes són importantíssims en aquest gènere, no? I hi haurà també a noms revelació, per dir-ho així, a autors o autores que hagin començat recentment a publicar i hagin fet un salt important. Aquesta tasca tan xula que s'està fent últimament, per fi, de traduir tots aquests autors i autores indispensables del gènere que no els teníem, per exemple, en català i fins i tot també en castellà. Tot això serà reconegut i seran uns premis tipus reconeixement, honorífic, és a dir, no és un premi que tu presentes una novel·la, sinó a obra ja publicada, però ens ajudaran a anar fent aquesta tasca prescriptiva de dir, mira, senzillament, si això no te'n vas adonar o se't va passar, això val la pena, eh? I no ho dic jo, Ricard Ruiz, que estic aquí al festival, o no ho diu una sèrie de gent que hem posat allà per pensar, llegir i mirar-s'ho bé. Llavors, aquests premis, ja veurem quantes categories són finalment, però jo crec que seran un dels moments importants, l'entrega dels premis i després el que es generarà al voltant d'això, que hi haurà algunes sorpreses que no puc dir encara, però que estaran molt bé.
Molt bé, Ricard. Doncs ens quedem amb tota aquesta expectativa. D'aquí a principis de novembre repetim les dates. El 3, era? Del 3 al 7? El 3 al 7 de novembre a Fabra i Coats. De dimecres a diumenge, perfecte. Es celebra aquest 42 per primera vegada. Abans del festival segur que hi haurà encara més informació i podem fer un nou repàs de tot el que vindrà. I ens veiem per allà segur, Ricard, i llarga vida, eh?
Que bé, penseu que aquesta primera posada en el mapa de tot plegat l'hem fet ara, però sí, després de l'estiu si hi ha més de 100 autors i autores convidats, haurem de dir qui són, no? O sigui, serà
un moment
per dir, uah, aquest per què, i tot això, i estarem encantats de compartir-ho.
I tant, per això que nosaltres ara acabem aquí la temporada, acabem la setmana que ve, però al setembre, en principi, tornem a la càrrega i amb el 42 a tope.
Doncs serà un plaer i amb tots vosaltres, els que ens esteu sentint, ens veiem amb el Benja i companyia també en allà, al 42.
Molt bé, Ricard, fins aviat, que vagi
bé. Gràcies, bon estiu.
Adéu.
Doncs fins aquí aquesta magnífica entrevista amb en Ricard Litus. Jo estic amb unes ganes, és que estic per acampar a la porta de Fabra i Coats per no perdre'm ni una xerrada ni una presentació.
Sí, ens ha fet vindre moltes ganes, eh?
Moltíssimes, moltíssimes ganes, i trobo que és una iniciativa que és molt bo que l'Ajuntament la faci seva. Entrada gratuïda, Litus, acostar aquests gèneres literaris a totes unes generacions que estan farts d'absorbir-los a la televisió i al cinema, que són molt més propensos a gaudir d'aquesta literatura.
Ja tocava que generés un espai així. Sí.
Totalment. Així que, bé, Hotel Vader a tope, allà hi serem. No volíem marxar sense parlar de jocs de taula, que en tenim un bon grapat i volem parlar-vos de novetats i també fer-vos algunes recomanacions de cara a l'estiu, perquè us passeu l'estiu jugant igual que nosaltres. Litus, amb què arrencarem?
Doncs començarem amb un joc que es diu Aire, Tierra i Mar.
Aire, Tierra i Mar.
I aquest també podria ser un joc, aquests piscineros, que ens en podem endur. I aquest és un joc per dos jugadors, l'ha publicat aquí Maldito Games, i evidentment ja el nom ho porta, no? Té una estètica de Segona Guerra Mundial, i es juga amb una sèrie de cartes numèriques. I el que haurem d'aconseguir és controlar, doncs, aquestes tres cartes d'Aire, Tierra i Mar es posen sobre la taula, i el que farem és jugar, cadascun jugarà les cartes en un costat o l'altre de la taula, i amb cartes numèriques veurem qui al final de la mà s'acaba emportant això. I el que s'emporti dos d'aquestes cartes, aquesta majoria, diguéssim, doncs farà una sèrie de punts de victòria i pim-pam, no té gaire més. Però el que mola són les cartes, és a dir, quan jugues la carta numèrica, té unes accions que has de saber quan jugar-les, és a dir, l'ordre és molt important. Doncs imagina't que potser jo jugo un 3 i el que em diu és que dona un més 2 a les cartes que tingui al seu costat. O si la carta que jugo és un 4 i dona un menys 1 a la carta del costat, si el costat és mar, perquè ens entenguem. Una combinació molt senzilla, que és molt fàcil de jugar, és d'aquests típics jocs que s'expliquen en 5 minuts, i que tenen xixilla i que t'enrampen, la veritat.
Sí, al final, un joc que a mi personalment em va recordar una mica clàssics, com el Shoten Totten, com el Los Cities Exploradores, i com el Reforce, que és més nou, i també és de Maldito Games, però que bé, tenia com aquesta, d'alguna forma, temàtica bèl·lica.
Sí, que està ben integrada, perquè... Sí. A més, té una acció que em va fer molta gràcia, que és a dir, si tu veus que aquella mà la vas a perdre, pots retirar-te de la batalla. I depèn en quin moment et retires de la batalla, depenent del número de cartes que tinguis, li dones més o menys punts al teu rival. I això em va semblar molt interessant, perquè dius, tinc una mà de merda, em perdó l'expressió, no fotré res, però et concedeixo la batalla. I això és interessant.
Una retirada a tiempo és una victòria.
Correcte. Ho fa més bèl·lic.
Molt bé, Litus, seguim, més recomanacions.
Doncs un joc que teníem ja de fa temps i teníem ganes de provar, que és el Patrulla X Insurrección Mutante.
Ostres, no n'hem parlat d'això, eh? Ai, em fas patir.
No, home, no, per què t'he de fer patir? És un joc de 1 a 6 jugadors que ha tret Fantasy Flight, aquí l'ha distribuït Asmodee, i és un joc que, pels més veterans que coneixin el joc de Symbol Arcano, que és un joc amb temàtica d'Arkham Files, té una mecànica molt similar. I aquí jugarem amb la Patrulla X clàssica, sí. No? Aquí en sabràs tu més, però bueno, és no, Tormenta, Ciclope. No, Ciclope, correcte. I portarem aquests personatges i el que haurem de fer és com resoldre diferents missions en els diferents continents que hi ha a la Terra. I sempre acabarem un enfrontament final contra un vilà que sigui pues, Magneto de Torn i aquestes cosetes. La gràcia que té el joc és que per resoldre aquestes missions el que ens demanarà és una símbols endreçats en una carta, símbols d'un dau. Llavors, depenent del personatge amb el que anem, tirarem una tipologia de daus o uns altres. Hi ha de diferents colors, i a l'igual doncs, tenim una carta que ens demana una simbologia que predomina en els daus de color groc. Mm-hmm. I clar, jo vaig amb l'Obezno, i l'Obezno és de tortes, i ell pica...
I demana intel·ligència.
Correcte.
Clar.
Llavors, bueno, aquí és on entra la combinació, no?, de com, si tu, per exemple, portessis Tormenta i jo portés l'Obezno, doncs com podíem anar junts, i entre els dos ens podem, jo puc aprofitar-me els teus daus per tirar-los o no. Però bàsicament la resolució és aquesta, és a dir, el meu torn és vaig a un lloc, miro els daus que tinc, els combino amb els teus, i a partir d'aquí doncs, anem tirant.
Sí, és com una història de superherois, correcte, realment, no? En què, bueno, en aquest barri hi ha un maleante, en este otro hay otro, que fem, ens dividim o anem junts, no?
Però a nivell mundial, no? Perquè anaven amb aquesta nau, no? El Bird no sé què, li deien... No, ni idea. Bueno, és el vehicle de la Patrulla X i ja ho fan en modo internacional. O sigui, aquí ens separem ja per continents directament. Després hi ha cartes que van passant de vent, que et van succeint, doncs, una sèrie de problemes que tens que anar solventant. I una cosa que em va fer molta gràcia de mecànica, que són els vincles.
Ah, sí.
Tu pots tindre un vincle del rotllo... Ara no me'n recordo justament de cap nom, no? Però podem tenir un vincle que ens dona un tipus de benefici, però que alguna carta pot fer que ens doni la volta a aquest vincle i es torni a una part negativa.
Sí, que en realitat, en comptes de ser amics i funcionar bé junts, no?, ens tornem una mica antagonistes.
O que tenim una necessitat tan bèstia d'estar junts que si no estem junts per nosaltres és un problema, no? I potser això resoldria en que tindrem menys daus per superar una d'aquestes proves. Un joc molt temàtic, és un joc que és senzill, no és gens complicat, té una duració que és llarga, però que crec que a tothom que sigui fan del gènere li pot agradar.
Sí, de fet, jo trobo que com a cooperatiu de daus de l'univers Marvel està prou apanyat.
Sí, home, sí, vull dir, ara que comencem a tenir cada vegada més jocs amb temàtica Marvel, doncs està bé, aquest no té miniatures, o sigui, no és un joc que se'n vagi molt de preu, a jugar amb els standees, que es diu, amb els cartronets, però bueno, estic segur que si tens miniatures por ahí de Marvel els pots canviar i treus els standees.
Ara, si ja tens el símbol arcano i t'agrada molt, doncs igual aquest, jo crec que el que han volgut ha sigut simplificar-lo. Vull dir, acostar-lo una mica més, perquè el símbol arcano, tot i ser un joc senzill, tenia bastantes regles i jo crec que havies de ser una mica jugón per enfrontar-t'hi.
Clar, el símbol arcano el que li ha passat és que era un joc que durava 30 minuts de partida amb el que és el joc bàsic, però a base de les expansions que li han anat traient a sobre han convertit en un joc que se'n va una hora i mitja, dues horetes. Aquest, tot i que té aquest temps de durada, sí que és veritat que és molt més senzill, perquè t'ho posa molt fàcil el joc, realment t'ho posa molt fàcil.
Molt senzill.
Però realment veurem què faran, perquè si treuen, fa pinta que la capsa és molt gran, sí, per les cartes que porta, llavors jo crec que trauran expansions i veurem fins a quin nivell de complexitat li volen donar.
Perfecte, Litu, seguim endavant.
Doncs et porto un altre joc que crec que ara que ens podem juntar més gent és força divertit i és una reedició, i és Coyote.
Coyote, m'encanta.
Sabia que t'agradaria. Doncs The Beer ens l'ha portat amb un nou canvi d'imatge, però que manté completament l'essència, és a dir, el reglament no canvia. I Coyote és un joc de 3 a 6 jugadors que és com a l'antic mentider.
Sí, totalment.
Com a jugar al mentider, bàsicament. És a dir, jo dic un número que ha de ser superior al que m'ha dit el de la meva dreta i tu te'l pots creure o no. Això resumit. Llavors, com funciona? Doncs portem unes bandanes on el que ens posem és un número, vale? En forma de ploma d'indi.
És molt ridícul, però
sí,
és molt divertit.
Però és molt divertit. I clar, nosaltres no veiem el número que portem al front, però veiem els de tots els altres.
Clar.
I aquí, clar, tenim des de números a operacions matemàtiques, a multiplicadors i a números restadors. Números que resten, perdona.
Sí, sí.
I per exemple, clar, jo puc començar i et dic al personatge de la meva esquerra, 20. I ella d'aquí ha de decidir si diu coyote, del rei, que vol dir no et crec, o si li dona un número superior al de la seva esquerra. Però clar, al igual ell veu que hi ha números molt baixos, però no es dona compte que porta un 20 al front.
Clar.
I a l'hora de sumar-lo generen situacions molt divertides.
Molt, molt divertides. I de fet, el joc, conforme avança, si ho fas malament perquè t'han pillat o perquè has dit un número superior, perds una vida. I les vides es marquen amb uns tokens que són de velcro i que te'ls poses també a la bandana.
També.
Vull dir que si ja era prou ridícul amb la ploma, doncs amb tots els tokens al cap encara més, i es dona situacions molt divertides.
És un joc que super family, però que funciona amb adults i amb nanos, i tu passes per... Bueno, és terriblement divertit.
Sí, a més, si juntes una segona caixa poden jugar fins a 12 persones. Ara sí, això us ho dic, si us hi poseu a jugar, feu perquè en lloc de l'habitació hi hagi miralls.
Sí, això ens hem trobat,
Que hi ha gent molt tramposa, Gent molt tramposa.
Això ho hem viscut, donem fe.
Molt bé, què més, Litus?
Doncs un altre, ja que estem amb els party games, et diré un altre que també ha sortit, que és Código Secreto Disney.
Oh, el meu favorit.
Ja sabia que aquest t'agradaria molt. I això no deixa de ser una reimplementació del clàssic joc, ja podem dir-li clàssic, que és Código Secreto. I és un joc que, resumidament, fem dos grans equips on tindrem un capità i el que hem de fer és... tenim una quadra 5x5 de targetes sobre la taula amb paraules, i bueno, tenim un codi que hem de fer que endivinin determinat número de paraules al nostre equip. Exacte. Més o menys. Què passa? Amb Código Secreto Disney, què tenim? Doncs tenim les paraules també, però per l'altra banda de les targetes, el que tenim són imatges de les pel·lícules clàssiques com les noves de Disney. I clar, és molt xulo.
Clar, visualment és superguapo, perquè en una partida pues, et surt la Blancanieves, su reino... la Cenicienta i Hades, i amb allò pues, posa't a jugar, no?, i intentar trobar connexions perquè el teu equip aconsegueixi endevinar quines targetes són teves.
Clar, amb el joc de paraules tu el que has de fer és trobar una paraula que faci de comú denominador entre diferents paraules que hi ha a la taula. Què passa? Amb les imatges de Disney se'ns generen altres sinergies, perquè entrem dintre de tot el món Disney. Podem parlar de vilans, podem parlar de cançons, podem parlar de moltes altres coses que poden fer nexe entre elles. Sí. Llavors és divertit, però tampoc cal ser
expert en Disney,
ni molt menys. I bé, a partir de 8 anys, que ho sapigueu.
Sí, és una mica més senzill que el Código Secreto normal, perquè té un mode de joc en el que la quadrícula és una mica més petita i a més no té cartes penalitzadores, i això el que fa doncs, és que pugui jugar més fàcilment amb els peques a la casa. Realment, jo crec que és tot un encert retematitzar un joc tan bo com Código Secreto en l'univers Disney. Més cosetes, Litus.
Mandala Stones.
Mandala Stones és un
joc de 2 a 4 jugadors que ha portat al nostre país TCG Factory. Aquest és d'aquells difícils d'explicar per la ràdio, perquè és un joc abstracte.
Una mica sí.
I és una mica difícil. Però bàsicament el que hem de fer és agafar una sèrie de fitxes que estan apilades per columnes de diferents colors i que tenen 2 símbols. Nosaltres fiquem una espècie de tòtem de fusta sobre de la taula i ens permetrà agafar determinat número de fitxes. La combinació que nosaltres triem, aquí és on ens trenquem el cap, és per veure com les agafem i com les apilem. Perquè l'ordre de colors és el que ens farà puntuar de certa manera al final del torn. Més o menys explicat, és una mica difícil.
És un joc de fitxes, sí, de colors i torres i diferents patrons, on el que hem d'intentar aconseguir és les torres que volem nosaltres.
Correcte, bàsicament en l'ordre de colors que vulguem per tindre major puntuació. Però és d'aquests jocs, no?, que tenen aquest punt d'escacs agafat una mica amb pinces perquè ens entenguem, té aquesta part abstracta i que funciona molt bé a 2, 3 i 4 jugadors.
I que és bonic.
Sí, exacte, molt, molt bonic a taula. Si us agrada aquesta tipologia de jocs, feu-li un cop d'ull.
Sí, un joc de TCG Factory. Què més, Litus?
Doncs portem Tortuga 2199.
Molt bé, un joc que no va de tortugues, precisament.
Correcte, i l'any us ha de dir per on va una mica, eh? Tenim un joc una mica futurista.
Una mica.
Doncs això és un joc de 2 a 4 jugadors que he tret Maldito Games, i això és un deck building amb control d'àrees i amb majories. Hem dit les mecàniques. Que guai, a mi m'agrada molt aquest joc, perquè tots els jocs que... I és molt senzill. Crec que, de fet, és un bon joc inclús per introduir aquells que han jugat alguna vegada un deck building o per començar a jugar deck buildings, perquè les cartes de deck building porten només 2 icones, que una és la que et permet comprar noves cartes i l'altra és la que et permet fer accions amb la teva nau. Perquè és això, és a dir, tindrem uns quadrants a la taula que els construirem, el taulell és modular, i tindrem una nau que l'haurem de moure a diferents sectors que ens permetrà o bé comprar noves cartes per la nostra baralla, o el que ens permetrà és invertir en accions per tindre el control d'aquell planeta o d'aquell sector, per dir-ho d'alguna forma. Al final de la partida, si no me'n recordo, el jugador que té 15 punts de victòria, crec que eren 15, no ho recordo, però bueno, un determinat número de punts de victòria és el que guanyarà. Com s'aconsegueixen? Doncs tenint aquest control de sectors. Una altra cosa que també pots fer amb la teva nau mentre la vas movent és matar monstres. Els tens que identificar, hi ha una sèrie d'icones també els peles, i això també et dona punts a final de partida, o et dona cartes noves i extres, especials de monstres, per ficar dintre de la teva baralla. Un deck building senzill, amb taulell i control d'àrea, com ben dit. Crec que és un bon...
Orientació futurista, de l'espai...
Bon introductori en aquest tipus de mecàniques.
Molt bé, Litus, més cosetes.
Doncs, vinga, saltarem un infantil. Room, August i els monstres.
Oh, això és un llibre.
Correcte, són novel·les gràfiques per nanos, que ja n'han tret unes quantes, i han creat aquest petit joc de cartes, que els que siguin fans de la saga d'August pues, els al·lucinarà. Jo crec que els que són superfans ja deuen saber que això existeix.
Segur.
I els que no, teniu un joc familiar de 2 a 6 jugadors que ha tret GDM, que a més també l'ha tret en català, i que utilitza una mecànica molt xula. El joc es diu Room, com la novel·la, Room, d'habitació en anglès, i el que hem de fer és endreçar l'habitació de l'August.
Ostres!
Val? La mecànica del joc no deixa de ser com una brisca de tota la vida,
vale,
però nosaltres tindrem una sèrie de cartes allargades on tindrem una sèrie d'icones, que serà menjar, roba bruta o monstres. Llavors jo, en el meu torn, jugaré una de les cartes i diré a què anem, si anem a menjar, roba o monstres... No, a monstres... Sí, a monstres també sembla que pots anar-hi. I els altres jugadors jugaran una carta. Com que a partir d'aquí mirarem quin és el que tingui més i se l'emportarà. Un joc de rastre, que es diu. Però bé, funciona molt guai per 2 o 6 jugadors i realment el trobo molt xulo. perquè l'estètica, evidentment, és tota com la novel·la, les cartes són allargades i no deixa de ser cachondo el fet de que tinguis que endreçar l'habitació de l'August.
Molt bé, llavors per família superbé, no?
Sí, 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 funciona perfectament. I de GDM també, sé que no en parlem molt aquí, de llibres i de jocs de rol, però hosti, m'ha creat molt l'atenció aquest joc que han tret, que es diu Contratiempos, perquè és un joc de rol per a partir de nanos de 5 anys, i realment no existeix un gran volum d'oferta de jocs de rol per nanos, i realment crec que és interessant que el destaquem. I és d'autoria nacional, també, i és un joc en el que farem és agafarem un tren que està amagat dintre d'un museu,
vale.
I el que farem una mica és, mira, concepte Loki, policia del tiempo, perquè ens entenguem una mica, anirem a determinats fets històrics per resoldre una sèrie de problemes que podrien alterar la realitat.
Ah,
està molt guai, perquè el que sigueu jugadors de rols veteranos i voleu ficar els nanos dintre, està molt bé, perquè de certa manera podeu introduir també una part cultural molt xula dintre, clar, del que és la història. I, bueno, fem servir, li podeu donar aquesta temàtica més Indiana Jones, o si voleu donar més la temàtica més Hogwarts, al cap i a la fi no deixa de ser un joc de rol i podeu vestir-lo com vosaltres vulgueu o creieu convenient.
Molt guai, Litus. Et deixo agafar una mica d'aire i vinc jo amb un joc que he provat aquest cap de setmana. És una novetat molt recent, però que realment m'ha encantat. Es tracta de Burgle Bros. 2, que és la segona part d'un joc que va sortir ja fa bastants anys, que tu i jo l'hem jugat ja fa, jo, no sé, 6-7 anys tranquil·lament, i que va sortir d'un autor independent, Tim Fowlers, i que recentment doncs ha sortit editat per Two Tomatoes aquesta versió nova, aquest Burgle Bros. 2. Ells ja havien editat el primer, de fet l'acaben de reeditar. I què ens incorpora aquesta nova caixa? Ostres, doncs a mi m'ha deixat flipat, perquè aquí tenim un rotllo de casino, ¿vale? I de hotelazo, i així com l'altre era més Ocean's Eleven, en plan de desvalijar un banc o com a tal, no, no, aquí hem d'anar i desvalijar un casino, i tot és com més a lo grande. Tenim una caixa molt més gran, també el preu és més gran, evidentment, i a Burgle Bros. El que fem és que hi ha una sèrie de plantes, i anirem amb els nostres, diguem, lladres de guante blanco, el nostre equip perfecte, a intentar fer petar la caixa forta i emportar-nos el que hi ha dins sense que ens pillin. És un joc de sigilo, en realitat.
Sí.
Completament col·laboratiu. Aquí el que mola és que les dues plantes realment les creem. Vull dir, tenim la planta de baix i la caixa es transforma en un taulell que es disposa al damunt, i la planta de dalt del casino també l'estem creant. I llavors és molt, molt fàcil visualitzar què tenim just a sobre, quina casella, etc. La mecànica del joc és super semblant. El que fem és moure'ns pel taulell, intentar no activar trampes, hi ha uns guàrdies que ens estan vigilant, intentar esquivar-los. On diguem que el joc ha evolucionat bastant, a banda de nivell gràfic, que trobo que ha donat un salt important, és el tema de les habilitats, que són molt més variades que en el joc original, i que hi ha una sèrie d'esdeveniments que tenen lloc, per exemple, al salon, i uns altres que tenen lloc a la piscina. I alguns són bons i altres són dolents. Té molt de rotllo. A més, té una campanya incorporada dins del joc. És a dir, que cada missió se'ns farà una mica diferent. Les podem fer en ordre, en tipus campanya, legacy, entre cometes, molt, molt poquet. El joc ni es destrueix ni es deforma, però sí que et van donant coses i alguna enganxina que pots anar fent servir. O pots jugar en plan, anem a fer un escenari a random i a veure què passa. Jo l'he començat a jugar, m'ho he passat teta, i em sembla que com a segona vuelta de tuerca d'un joc d'aquestes característiques està genial. Si us agrada Burgle Bros, us agradarà Burgle Bros 2 i probablement us el substitueixi, perquè al final és el mateix joc, però una mica millorat. I molt content, Litus. Amb què acabem?
Doncs amb què acabem? Doncs amb Colònies Còsmiques, un joc d'un a 5 jugadors que també ens porta Maldito Games i que porta aquesta paraula que tan llatxota que sempre m'agrada dir, poliominós.
Ah, pensava que anaves a dir colònia. Dic, home, no te'n poses gaire, però vamos.
Vaig carregat de desdura, no patiu. Els poliominós. Què són els poliominós? N'hem parlat alguna vegada. Són aquestes fitxes estil Tetris. Sí. És millor per definir-ho. Doncs tornem a una temàtica especial. Ja saps que a mi m'agrada moltíssim aquesta tipus de temàtica, en el que tindrem que tapar una part d'un planeta amb aquestes fitxes estil Tetris. I n'hem vist molts d'aquesta tipologia de jocs. Aquest, el tema, és que té una petita part de gestió de recursos, és a dir, és com aconseguim aquestes fitxes, i bàsicament les haurem de comprar. És a dir, cada torn tindrem un tipus només d'aquestes fitxes si jugues a dos jugadors, és a dir, per exemple, la fitxa de 4, doncs tan sols n'hi haurà una disponible, o si la fitxa que té una forma una miqueta, bueno, com les del Tetris, perquè ens entenguen quadradotes i demés, doncs només n'hi haurà una disponible. Però ens demanarà una tipologia de minerals que haurem de pagar per aconseguir. Dius, i com aconseguim tots aquests minerals? Doncs bé, el joc es juga amb un determinat número de cartes, que són unes 12 cartes, si no m'equivoco, el que passa que n'hi ha fins a 20 i pico, i aquestes cartes tenen una acció i tenen un número imprès. Mm-hmm. Llavors, cada torn el que farem és que cada jugador jugarà la carta i primer de tot anirà el jugador que tingui el número imprès més baix. Per tant, ja aquí ja tenim una decisió important, perquè dius, ostres, jo vull comprar-me aquella fitxa de 4 i aquest veig que té recursos per comprar-la, no vull que me la foti, no? I quan juguem la carta podem decidir si fem l'acció de la carta o el que fem és construir, és a dir, paguem i construïm el d'això. Molt xulo, m'ha agradat molt per la concadenació d'accions que hi ha, és molt important quin és l'ordre en què decideixes de jugar les cartes, però el més important és que les cartes que has jugat durant el teu torn, després les tindrà disponible l'altre jugador.
Ah, llavors
saps, clar, exacte, perquè saps què li estàs deixant, no? O potser tens cartes que al principi a partir no et funcionaran, però després sí. Senzill, vull dir, també té un mode per un sol jugador, molt assequible, no és gens complicat, les accions són molt senzilletes, i crec que els jocs que a les persones que us agradin aquesta tipologia d'aquesta tipologia de jocs, amb aquest tipus de fitxes, crec que li dona un puntet més que us pot agradar força.
Molt bé, Litus, hem parlat de moltíssimes coses, però encara no has donat el teu segell de merda fina.
Home, avui l'hem de donar a una cosa molt especial.
Perquè... molt especial? Sí. A veure.
És
el
que...
segell de merda fina d'avui... va per
Carcassonne edició 20 aniversari. És d'aquests jocs que no podem parlar d'ells perquè realment són tan antics que com que no són novetat,
ja.
Doncs, i ara per fi podem parlar una miqueta de Carcassonne.
Quina passada de joc. No envelleix.
No, i és d'aquests jocs que crec que tu i jo hem recomanat a 1.000 persones que es volen ficar dintre del món dels jocs de taula, que és un dels jocs que, amb els que millor poden començar.
Totalment.
Un reglament molt senzill, un joc que té la profunditat que tu vulguis donar-li, realment, quan més nivell agafen els jugadors, més control es té sobre el tema. I és un joc de 2 a 5 jugadors que escala superbé, que funciona molt bé per 2 i a qualsevol número de jugadors. I és un joc de col·locació de llosetes, que bàsicament haurem de fer camins, puntuar, en fi. Jo crec que la gent que ens escolta ja deu haver sentit parlar una mica de Carcassonne.
I aquesta nova edició, Litus, és tan bonica.
Clar.
Tan bonica.
Què passa amb aquesta nova edició? Aquesta nova edició, primer de tot, els que ja tingueu Carcassonne i sigueu fans de Carcassonne, us el comprareu, perquè ja sabeu que existeix. Però els que no el teniu i el voleu tenir, crec que és una oportunitat d'or. Primer perquè és una edició limitada. És a dir, no la tornarem a tenir. La caixa és preciosa, el preu és força assequible, no es dispara de preu, tot i ser una edició limitada. Els meeples porten enganxines perquè tinguin les seves caretes. Les llosetes tenen un art alternatiu i té aquesta cosa que tant saps que tant m'agrada a mi, no? El que li diuen el vernís ubi, allò que fa que les coses, la caixa tinguin brilli-brilli, saps? Pues
té molt de brilli-brilli.
Les llosetes també tenen brilli-brilli. A més, incorpora, si no m'equivoco, unes fitxes especials d'una de les mini-expansions que té del riu i alguna coseta més, també.
Sí.
A part, també us ho dic, molta gent m'ho ha preguntat, podeu jugar amb les expansions que tingueu de Carcassonne, les podeu combinar, són combinables. Variarà una miqueta l'art, però no res de l'altre món.
No.
I l'editoria, aquí ens ho ha tret de Vir, però Hans Ingluck ja ha dit que no traurà expansions adaptades amb aquest nou art. És una edició molt limitada pel 20è aniversari. Si no la teniu, aneu a parella ja.
Doncs amb el 20è aniversari de Carcassonne ens acomiadem avui a l'Hotel Vader, però abans, Litus, havies fet una selecció de jocs per aquest estiu que són obligats, eh? Aquest estiu a la piscina, a la platja, on vulgueu, heu de jugar a el que us recomanarà el Litus ara.
Sí,
molt ràpid.
Us porto tres jocs que crec que anirem a la piscina, anirem a la platja, jugarem amb família, amics, gent que juga, que no juga, i crec que funcionen bé de totes aquestes maneres. I un seria Claim, n'hem parlat moltíssim aquí a Hotel Vader, aquest
molt
joc exclusiu amb tipus brisca per dos jugadors. Tenim fotimer de Claims, mireu-vos-els. I un altre és Ensalada de Puntos, també un joc que vem llauneta, editat per De Vir. Perdona, Claim l'edita SD, SD Games, i Ensalada de Puntos, que em perdo. Un joc també molt fresc, mai més ben dit, tot i que és una amanida. Agafarem pebrotets, tomàquets, mirarem les diferents formes de puntuar. Molt senzill, molt ràpid. I l'altre que amb el que ens quedarem és un joc que vam parlar recentment, que és Rat Attack, aquest joc que tindrem que robar-li com a ratolins menjar al cuiner, de 2 a 4 jugadors, també t'escala superbé a qualsevol número de jugadors, i també va tema de Halo. M'estic fixant que tot va tema de Halo, quasi,
sí, tot va de tema de Halo i
sí?
De cartes,
sí?
I petitets. Vull dir, has fet una mica de monogràfic, però em sembla bé, perquè els tres són molt piscineros.
Bé.
Litus, fins aquí l'Hotel Vader d'avui, penúltim Hotel Vader de la temporada. T'espero la temporada que ve i a vosaltres el proper divendres a l'últim programa d'Hotel Vader a Ràdio 4 d'aquesta temporada. Fins aviat!
Adeu! Adeu.